Molt bona tarda, són 8:15, sóc el Guillem Soler i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dijous 20 de març de 2025, l'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars perquè avui parlarem que la Diputació de Barcelona ha invertit més de 700.000 euros en prevenció d'incendis entre el Vallès Oriental i el Moianès. L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines reitera que es manté l'emergència per sequera per poder garantir l'abastament en els pròxims mesos. El Club d'Hoquei Patins Sant Feliu de Codines presenta un projecte de psicologia esportiva.
El butlletí dels municipis de la C-59.
Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que la Diputació de Barcelona ja ha invertit prop de 10,5 milions d'euros en la prevenció d'incendis a tota la província. El Vallès Oriental i el Moianès són dues de les comarques on n'han invertit més, amb un total de 700.000 euros. Ens ho detalla en Jordi Givert.
Aquests diners s'han invertit en restaurar i millorar els boscos de la demarcació de Barcelona. En total s'ha actuat en 194 hectàrees al Vallès Oriental i al Moianès en 31 més. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, explicava algunes de les principals actuacions que s'hi han fet.
De treure combustible, d'obertura, perquè tinguem espais més oberts i, sobretot, de prevenció d'incendis a l'hora que estem traient combustible d'aquests boscos, que és un element que per nosaltres és fonamental.
Tot plegat forma part de la campanya de prevenció de focs forestals. Fàbrega destacava que s'ha actuat en zones on hi ha més risc de patir un incendi. Mencionava la zona del Moianès i la vall de la Gavarresa, al Bages, on són zones que cal actuar per la complexitat geogràfica del territori.
La zona de la Gavarresa i el Moianès, en què invertirem 257.000 euros aquest any 2025, un Bages, que és on hem tingut els incendis del pont de Vilomara l'any 2021 i on creiem que estratègicament és cabdal, perquè a sobre actuem a les zones estratègiques, aquelles que puguin ser més vulnerables pels incendis o que siguin proclius a poder patir un incendi.
Al conjunt de la demarcació de Barcelona, la Diputació s'ha encarregat de millorar fins a 3.000 hectàrees de bosc. Es tracta d'espais que s'han marcat com a prioritaris dins de la planificació de la demarcació. Justament aquesta és una de les zones on s'està gestionant més superfície forestal de Catalunya, en total un 44%. Està bastant per sobre de la mitjana catalana, que aquest any es manté al 32%.
Gràcies, Jordi, i avancem ara amb més informació perquè el govern de Sant Feliu de Codines reitera que el municipi es manté en fase d'emergència per la sequera, per prudència i per poder assegurar mantenir l'abastament en els propers mesos. Les pluges de les darreres setmanes han fet que l'aigua del Pou de Llobateres, que s'havia assecat el juliol del 2022, torni a arribar al municipi des del dijous passat, tal com us vam explicar aquí a l'Eix 59 el divendres passat. Ja aleshores, l'alcalde Pol Cabotí explicava que, tot i ser molt bona notícia, l'Ajuntament era prudent abans d'aixecar les restriccions i estava a l'expectativa de si es tracta d'un episodi puntual o si es dilata en el temps. Ara, una setmana després de la tornada d'aigua al molí i amb 10 dies ja sense l'abastament a través de camions cisterna, Sant Feliu ha quedat com l'únic municipi de Catalunya on es manté la fase d'emergència i l'alcalde es reafirma en les seves declaracions de prudència.
Hem pres la decisió de no aixecar la fase d'emergència encara perquè no podem preveure, és una incògnita, saber el que passarà si quan parin les pluges, quant temps aquesta captació que hem recuperat, que és d'aigua més superficial, quant temps seguirà donant aigua i, per tant, és una incògnita si podem garantir que, tal com fa l'ACA amb els embassaments, de dir, doncs, tenim aigua com a mínim fins al novembre, aquí Sant Feliu de Codines afirma això, doncs, seria una una incongruència perquè no tenim prou informació a dia d'avui per saber-ho.
Sant Feliu no està connectat a la xarxa d'aigües Ter Llobregat i, per tant, s'abasteix d'aigua provinent de captacions subterrànies i no d'embassaments. Bona part dels municipis del Moianès comparteixen aquesta característica i, tot i que no estan en emergència, sí que es troben en situació d'excepcionalitat. Amb aquest panorama, l'Ajuntament Codinenc ja va sol·licitar el 2006 a l'Agència Catalana de l'Aigua la connexió a la xarxa d'aigües Ter Llobregat per garantir l'abastament a llarg termini, tal com preveia el pla director del Servei Municipal d'Aigües que es va aprovar el 2005. Però, tot i les restriccions del consistori, encara no s'ha dut a terme. Així ho explica Cabotí.
Nosaltres seguim insistint, seguim justificant a l'ACA doncs, que aquesta connexió és necessària i prioritària i, per tant, doncs, que realment l'estat d'emergència de Sant Feliu reflexi la realitat actual del municipi. És un factor important perquè l'ACA també entengui doncs, que necessitem solucions i que si bé doncs, en els últims anys doncs, això ha quedat en un calaix i no s'ha executat, és el moment d'executar-ho, bàsicament perquè a la següent sequera també s'hi pugui fer front amb més eines i més recursos.
Actualment està en marxa la construcció d'una nova captació per aconseguir més aigua, que es troba ja per la seva última fase i que el consistori preveu tenir en funcionament a finals d'aquesta primavera. Si aquesta actuació funciona i el pou de Llobatera segueix aportant aigua, l'alcalde assegura que s'iniciarà una desescalada progressiva de les restriccions i així la consegüent sortida de l'estat d'emergència. Actualment, les restriccions segueixen sent la limitació de 200 litres per habitant i dia en l'àmbit domèstic, la prohibició d'utilitzar aigua potable per regar jardins, omplir piscines, amb algunes excepcions, i netejar carrers, i la reducció del 80% del consum en l'agricultura, del 50% en la ramaderia i del 25% en la indústria. Cabotí agraeix la comprensió de la població i de la seva col·laboració i recorda la celebració aquest dissabte 22 de març de la quarta taula de l'aigua, on es tractarà la situació actual del municipi i on la població podrà debatre i rebre informació sobre l'evolució de la sequera. I seguim amb una breu notícia relacionada amb les incidències per la pluja, perquè aquest matí hi ha hagut una esllavissada a la part de sorra del final de l'aparcament de l'escletxa que ha afectat com a mínim a un cotxe. Un mur de pedra ha cedit i les seves restes han anat a parar sobre la part anterior del vehicle, que ha patit desperfectes. Per sort, no s'han lamentat persones implicades. Els tècnics de l'Ajuntament estan investigant la incidència. En total, els bombers han hagut de fer unes 10 actuacions al Vallès Oriental i 5 més al Moianès des de l'episodi de pluges d'ahir. Cap d'elles ha tingut grans afectacions i la majoria han estat per la caiguda de branques a la via pública. Tot i això, des de les institucions es segueix recomanant prudència en zones propenses a les esllavissades, sobretot a prop de carreteres. I avancem perquè Sant Miquel del Fai recorda als visitants la necessitat d'accedir amb reserva al recinte per poder aparcar a l'aparcament habilitat. Ho fa després que els grans salts d'aigua resultat de les pluges dels últims dies hagin atret a molts visitants i curiosos i a causa de la seva falta de reserva prèvia, aquests hagin d'aparcar als voltants del recinte de manera irregular, comportant així problemes de mobilitat i també de seguretat. Així ho explica Lluís Martínez, director de Sant Miquel del Fai.
Ells estan començant a aparcar al voral de la carretera, més de mig quilòmetre el diumenge. Això és un problema molt gran perquè un vehicle, un autocar que pugui venir, que també ens venen, un vehicle d'emergències podria tenir seriosos problemes per circular.
Davant aquesta situació, Martínez avisa que també estan en contacte amb els cossos policials de la zona i que aquests vehicles que suposen un perill poden ser sancionats.
Doncs poden ser denunciats perquè bueno, ja estem en contacte amb els diversos agents de la, amb els municipis, representants municipals, amb els Mossos, i tots som conscients que han de prendre mesures per evitar que això passi. Per tant, una de les conseqüències pot ser també que siguin denunciats.
Les pluges han deixat un panorama a Sant Miquel del Fai que feia molts anys que no es veia i Martínez comprèn que molta gent s'hi vulgui acostar, però segueix recordant que és necessari complir amb la normativa de seguretat i proposa alternatives com deixar el cotxe a aparcaments gratuïts que hi ha a Bigues i Riells del Fai i pujar a peu en una agradable caminada. I I tornem al Moianès i també amb en Jordi Gibert perquè el Consell Comarcal publica una nova guia per donar a conèixer quines línies de transport públic hi ha a la comarca i explica quines són les principals necessitats de la comarca en aquesta matèria.
La nova guia plasma en un sol lloc les diferents rutes que connecten entre si els pobles de la comarca i també les expedicions que arriben fins a ciutats com Barcelona, Granollers, Manresa, Vic o la mateixa Universitat Autònoma. La presidenta del Consell Comarcal, Laia Bonells, explicava que hi havia cert desconeixement en les diferents línies d'autobús del Moianès.
Hi ha bastant més transport del que a vegades ens pensem, no? Vull dir, és una zona que el transport és complicat, però hem anat avançant des de que som comarca bastant amb noves línies i nous horaris i noves expedicions, però sí que és veritat que hi ha un cert desconeixement de les línies pels propis usuaris, perquè hi ha línies que fan recorreguts que no sabem. Van des de Castellterçol a l'Estany i ni ens ho pensem, no? Que una línia que baixi fins a Castellterçol surt des de l'Estany.
Entre les demandes actuals en matèria de transport públic del Consell Comarcal, creuen que cal un augment del servei a la línia que connecta el Moianès amb la Universitat Autònoma. També estan treballant per millorar la connexió entre l'Estany i Moià durant els matins per facilitar desplaçaments tant a l'institut com en el centre d'atenció primària.
Per horari, si s'avancés uns 30 minuts, ens permetria doncs, que alumnes de l'Estany que han de baixar a l'Institut a Moià doncs, arribessin amb transport públic a les 8. De la mateixa manera que podríem recollir tot l'alumnat de Montbí que no té dret al transport per arribar a l'autobús de Moià, per arribar a l'Institut de Moià, perquè se suposa que és el mateix municipi. I també ens solucionaria totes les persones que necessiten fer-se analítiques des de l'Estany que han de baixar a Moià.
La nova guia també inclou les línies de transport sota demanda, aquelles que es poden organitzar trucant un dia abans en cas de necessitat per desplaçar-se d'un municipi a un altre. Hi han dues línies d'aquestes al Moianès, una que va de Santa Maria d'Oló a Vic i una altra que connecta els pobles de Castellcí, Granera i Castellterçol.
I seguim amb tu, Jordi, perquè Santa Maria d'Oló passarà a tenir cubells amb xip per poder quantificar els residus que generen a cada llar i serà així el primer poble de la comarca del Moianès en implantar aquest canvi en el sistema porta a porta. Aquest cap de setmana es faran un seguit de reunions on s'explicaran els canvis en el sistema de recollida i repartiran els nous cubells. Endavant, Jordi.
D'aquesta manera, el poble es vol adaptar a les noves normatives europees i estatals. Ho fa ara, aprofitant que s'ha acabat la concessió que hi havia amb l'empresa que administrava el servei i s'ha renovat. Aquestes dades recollides serviran per poder aplicar en un futur una tarifa justa, o sigui que qui paga més serà qui genera més. Els nous cubells es començaran a fer servir a partir del dia 3 d'abril. Dolors Serral és la regidora de Medi Ambient de Santa Maria d'Oló.
L'únic que tindran un xip, sí que tindran un xip que és personalitzat, aquest xip Star és personalitzat, registrat per cada habitatge, per tant no hi pot haver canvis de cubells, cadascú ha de tenir el seu, i sí que passarem doncs, a treure tots els residus amb cubell, tots els residus que generem.
L'Ajuntament ha organitzat tres sessions informatives, una el divendres i dues aquest dissabte, on també es repartiran els nous cubells. Els veïns del poble han rebut a casa una carta especificant la sessió que els ha tocat i és important que es vagi en aquella sessió concreta per poder recollir els nous cubells. Si no es pot assistir a la reunió, es podrà fer una autorització a una tercera persona per recollir aquests cubells. Amb la implementació d'aquest nou model també s'estrenarà una nova aplicació mòbil per controlar els residus que genera cada llar i rebre alertes de possibles incidències o informar-les en cas que algun usuari tingui problemes.
El que va començar com a part del treball de final de grau de psicologia de la codinenca Maite Aguilar, ara ha agafat força i s'ha convertit en un projecte transversal del club que, amb la incorporació del psicòleg calderí Pol Soleil, treballarà en la formació dels entrenadors en tècniques de solventació de conflictes i de millora de la comunicació. Aquest projecte es presentarà en societat demà divendres 21 de març a les 8 del vespre al centre cívic La Fonteta. Nosaltres podem dir que ens hem avançat una mica i avui hem entrevistat al Territori 17 a la mateixa Maite Aguilar, que ens ha detallat part del que explicaran demà. Us deixem amb la conversa sencera.
El que volem fer és parlar de la importància de la psicologia en l'esport d'alt nivell, que fa anys que és una certesa i que a poc cada cop més clubs semiprofessionals i amateurs estan incorporant a la seva dinàmica. El Club Hoquei Patins Sant Feliu de Codines presenta demà divendres un projecte que està en marxa des del setembre, que involucra totes les categories del club. Avui, amb la companyia d'en Guillem Soler, dona codinenca, conversem amb Maite Aguilar, responsable del projecte, juntament amb en Pol Soleil. Bon dia, Guillem.
Bon dia, Isaac. Doncs sí, la part psicològica pot ser definitòria pel bon funcionament d'un grup de treball, i encara més quan la competició i la part esportiva molts cops fa aflorar els sentiments, allò que diem a flor de pell, no? Avui la Maite Aguilar ens permetrà conèixer el projecte que porta desenvolupant fa mesos i que demà presenta en societat. Molt bon dia, Maite.
Bon dia.
Per posar-nos en context, m'agradaria tirar una mica enrere en el temps i que ens expliquessis primer quina és la teva formació i després com va sorgir inicialment la idea d'aquest projecte que demà presenteu.
Bueno, doncs jo sóc psicòloga de professió i actualment estic cursant el màster en psicologia de l'esport i l'activitat física, a part d'un segon màster en psicologia infantil i juvenil. Aquest projecte va sorgir de un primer projecte que vaig començar la temporada passada com a treball de final de grau amb el primer equip d'hoquei de Sant Feliu. Aquest treball va posar en el mapa la psicologia i el nivell de club va agradar molt com va funcionar i a la Junta li va interessar fer un projecte una mica més gros i abarcant altres categories aquesta temporada.
Com van ser aquests primers passos en aquest treball amb el primer equip del Sant Feliu? És a dir, quina va ser la rebuda que va tenir afegir aquest component psicològic al treball del grup?
Jo estic eternament agraïda de que em deixessin poder treballar amb ells. Jo crec que la rebuda va ser superpositiva. A nivell de jugadors de vestuari va anar superbé. Van fer una molt bona temporada, no només pel component psicològic, sinó perquè eren un gran equip. Però va ser superpositiu, la predisposició de tots els jugadors va ser el 100%, vam treballar a nivell grupal i a nivell individual, i el compromís era increïble, i això va tenir els seus fruits.
I Maite, si ens vols aprofundir una mica en què es tractava aquest treball teu, perquè normalment això, no?, es plantegen unes hipòtesis, després es fa el treball i després es du a terme, quins són els resultats després que tant tu, la teva part que fas d'estudi, com després també l'equip i el cos tècnic va poder treure de tot això que vau fer?
Sí, el meu treball estava basat en aplicar diferents tècniques psicològiques i veure si això afectava en l'autoestima, en l'autoconcepte del jugador i, com a conseqüència, en el seu rendiment. Sí que jo, els meus resultats del treball van ser superpositius. Cada jugador va utilitzar la tècnica que millor li va funcionar, però els resultats van ser positius, a favor, i tinc constància que actualment hi ha alguna tècnica que encara utilitzen com a grup, o sigui que jo crec que va ser genial. Sí que jo, una de les meves crítiques al treball va ser que jo vaig treballar només a nivell de vestuari amb els jugadors, perquè era el que podia abarcar, i m'hauria sigut ideal poder treballar paral·lelament amb el cos tècnic i després conjuntament amb l'equip i amb el cos tècnic. Però bueno, de tot se n'aprèn i per això aquest any ho estem fent millor.
I això, com dèiem, s'ha fet gros i demà presenteu un projecte que implicarà totes les categories del club. En què es basarà?
Aquest projecte està basat en satisfer les necessitats bàsiques, tant d'entrenadors com de jugadors, és a dir, l'autonomia, la competència i la relació. I com que és impossible abarcar un club amb tots els seus esportistes i tot el seu cos tècnic, vam prendre la decisió que creiem que la millor manera d'abordar-ho era a través dels entrenadors. Formar els entrenadors i que ells, els que els ensenyessin, poguessin aplicar-ho amb els seus diferents jugadors i jugadores. per poder fer aquest treball, primer hem fet com uns mesos d'observació per realment saber quines necessitats té el club i necessitats tenen els entrenadors. Hem estat parlant amb ells i amb elles i això ens ha establert com un pla de treball, una línia a seguir, i ara estem fent diferents tallers amb ells per treballar diferents competències que hem vist que serien necessàries.
Ara que parles d'aquestes necessitats que els hi veu veure, ens podries dir algunes de les que veu trobar? Perquè suposo que al final això deu ser molt compartit amb els altres clubs i amb altres disciplines esportives, no? Quina és una mica les necessitats que veu trobar, que mancava una mica de treball?
Per exemple, una molt important és la comunicació. Tant la comunicació entre els jugadors, la comunicació entre els entrenadors i entrenadores amb els jugadors, la comunicació d'un entrenador amb ell mateix, d'un jugador o una jugadora amb ella mateixa, la comunicació tant verbal com no verbal, en quins temps fa servir una comunicació i quins temps fa servir una altra comunicació. Això és molt important. També el control, la gestió de l'error, com reaccionen els jugadors i les jugadores després d'un error, com a entrenador tu reacciones quan una jugada no surt com a tu t'interessa. I nosaltres ens estem basant en intentar donar eines perquè tot això sigui el millor possible o que tinguin més eines per abordar els diferents casos dels seus jugadors i jugadores.
I Maite, que tu en tinguis constància ara mateix, quina és la importància d'aquest treball psicològic que tu estàs fent amb els entrenadors, però en els esports d'elit, o sigui, en els esports professionals i d'elit, quina és la importància, ja que tenen la figura del professional psicòleg?
Ara avui en dia, en esport d'elit, la majoria d'esportistes tenen un psicòleg en el seu staff. Si no, hi ha staffs que és l'entrenador qui té psicòleg i l'acompanya, però ara mateix jo crec que està en la mateixa línia que un tècnic esportiu, un fisio, un nutricionista. Crec que estem aconseguint posar la salut mental al nivell de la salut física, que encara ens queda molt per lluitar i molt endavant, però sí que a nivell professional jo crec que ja està on hauria d'estar.
I després això, al final els professionals i els que estan a l'elit de l'esport poden tenir més recursos i tenir un psicòleg personal o fins i tot de grup, i però vosaltres aquí, no?, tireu dels entrenadors, no?, com que siguin com els que fan d'interlocutors entre el que seria vosaltres i els nanos, no?
Exacte, és a dir, per sort o per desgràcia, no tothom es pot permetre un psicòleg, i a nivell d'esport base o esport amateur és més complicat poder que un esportista es pugui permetre un psicòleg o un entrenador, i per tant és molt important que hi hagi projectes com el que està fent el club de hockey on es pugui formar els entrenadors i aquests tinguin més eines per poder acompanyar millor els seus jugadors i els seus jugadores. Tot i així, nosaltres estem oberts i hem estat oberts tota la temporada a que si hi ha algun jugador, alguna jugadora en concret que es troba en una situació complicada també pot venir personalment a treballar amb nosaltres.
Quina és la diferència entre treballar amb nens, adolescents i adults?
Jo sempre m'imagino el treball psicològic com una construcció, és a dir, idealment, des que som petits, hauríem d'aprendre a tenir diferents eines i a partir d'aquí anar construint com una casa, un cop tens la base, vas construint depenent de les necessitats del context. Però, al cap i a la fi, la base és la mateixa, els continguts són els mateixos, simplement canvia la manera d'aplicar-ho o la manera de fer-ho entendre a la persona amb la que estàs treballant.
I la percepció, per exemple, entre homes i dones també és diferent, la recepció?
Sí, és diferent perquè també els contextos esportius són diferents. Les pressions que tenen els homes són diferents, les pressions que tenen les dones són diferents. El context esportiu i social dels homes i les dones, com ja sabem, és diferent, per tant, el treball psicològic és diferent. La base és la mateixa, però la manera d'abordar-ho i algunes especificitats canvien.
I Maite, anant una mica ja a coses més específiques, a l'esport, la competitivitat forma part, és intrínseca en aquest àmbit. Però molts cops, no? Bueno, això ens ho diràs tu, la clau és saber on posar la línia, no? Com es pot transmetre certa competitivitat a un infant sense que es converteixi en una cosa negativa?
És molt important treballar amb el procés i no amb el resultat. És a dir, una cosa molt important a inculcar en els infants és que l'important és el procés i no el resultat. En la majoria d'esports, el resultat depèn de moltíssims factors i no del que depèn de tu mateix. Per tant, és molt important treballar amb els diferents esportistes que ells només tenen control de lo seu, dels que ells poden canviar i d'ells poden modificar. El resultat no està en control d'una sola persona. Hi ha ja tens un contrari, un àrbit, una pista, uns patins, una pilota, hi ha molts factors que no controles. Per tant, la competitivitat s'ha de treballar amb un mateix en el teu procés personal de millora, marcant objectius realistes, que siguin, que els puguis aconseguir, més o menys a partir d'aquí.
Una de les tasques d'un professional de la psicologia és la mediació en discussions i malentesos dins l'equip?
No és la tasca principal. És a dir, no estem allà per apagar focs, sinó que estem per poder donar les eines a l'estaf tècnic i als jugadors per mediar aquestes discussions i aquests malentesos. Si hi ha algun cas de que estem allà i passa, òbviament ho abordarem i ho treballarem. Però la nostra funció no és calmar els bàndols, sinó dotar de les eines a la gent perquè sàpiguen gestionar aquesta situació.
Podem dir, en altres paraules, que siguin autònoms, no? Al final, que aprenguin unes eines i uns coneixements perquè ells mateixos puguin aplicar-ho, no?
Exacte, una de les necessitats bàsiques és l'autonomia, per tant, la funció del psicòleg té l'objectiu, és limitat. O sigui, jo et dono les eines perquè després tu puguis volar per tu sol i jo et seguiré acompanyant, però cada vegada des de més lluny.
El temps.
I després de conèixer aquest interessantíssim projecte de la mà d'una de les seves impulsores, traiem ara el cap per la finestra per portar-vos el temps de demà divendres. Que vinga, ànims, que ja s'acosta el cap de setmana i un altre cop tornaran a haver-hi núvols i també pluja, però això no farà que deixi de ser menys cap de setmana. Comencem abans fent un repàs a les temperatures que tenim ara mateix. Tenim 11 graus a Sant Feliu de Codines, a Caldes de Montbui un grau més amb 12 graus, a Bigues i Riells del Fai tornem als 11 graus i Castellterçol i Mollà baixem fins als 9. Pel que fa a la previsió meteorològica per demà divendres i encara en el cap de setmana, dividirem el territori en dues zones. Comencem a Sant Feliu, Caldes de Montbui i Bigues i Riells del Fai, amb un divendres en què es repetirà la inestabilitat de les últimes jornades i la pluja tornarà a ser present. Els mapes indiquen que la probabilitat de pluja apareix a primera hora del matí, però que també apunten que no caurà amb força fins al migdia, on la pluja serà abundant, tot i que no s'esperen grans pluges torrencials. Tot i això, repetim que la inestabilitat que indiquen tots els mapes no ens permet afirmar amb seguretat que durant la resta de la jornada no plourà. El vent serà també molt present en alguns moments del dia, tot i que s'espera que siguin puntuals. El cel estarà molt tapat tota la jornada, però també deixarà algunes estones de sol que fins i tot es pot arribar a barrejar amb la pluja. Les temperatures màximes les tindrem a Caldes de Montbui amb 15 graus, 14 tindrem a Bigues i Riells i 13 a Sant Feliu de Codines, les mínimes per sobre els 8 graus a les 3 poblacions. I seguim i acabem la previsió meteorològica, com sempre, pel Moianès, amb Castellterçol i també amb Moià. Jornada molt semblant als pobles que hem repassat fins ara, perquè els protagonistes seran els mateixos: núvols, pluja i vent. Si anem un per un, el cel estarà totalment ennuvolat durant tot el dia, tot i que el fort vent deixarà que el sol tingui els seus moments. Pel que fa a la pluja, la inestabilitat serà total i les pluges, precisament, es concentraran sobretot a les hores del migdia. Finalment, el vent serà protagonista també, sobretot durant el migdia, un moment en què bufarà fort. Els termòmetres marcaran màximes de 13 graus a Castellterçol i de 12 a Mollà, mentre que les mínimes no baixaran dels 8 graus als dos pobles. I fins aquí el programa d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i també per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i també el de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip a la redacció i tenim en Jordi Givert, en Roger Rams, la Gemma Permanyer i qui us ha estat parlant, el Guillem Soler. Moltes gràcies i ens escoltem demà.